Molt bona nit a tothom. Benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple de pica, el 96.0 de l'FM a Bilbao. Programa que s'emet tots els dissabtes a les 8 del vespre i que podreu escoltar també a través d'internet a la plana web de bilboiria.eus. Avui és l'últim programa de la temporada. I no sé com depararà el futur. Encara no tinc clar si la temporada següent podré continuar fent el programa o, per motius laborals, hauré de deixar-lo. Ha sigut un plaer compartir aquest programa tant amb vosaltres, els oients, com amb tots els meus companys. Però com encara no sé quin és el futur que em depararà, no vull fer drama d'aquesta situació. Avui, per acomiadar el programa, tenim dues seccions de les col·laboradores més importants del programa, l'Albai Morera i la Georgia Garralda. Finalitzarem el programa amb unes cançons molt típiques de l'estiu. Sense més preàmbuls i per evitar-nos més drames, comencem el De Mica en Mica s'omple la pica. Tenim a la nostra companya Albai Morera al telèfon.
Hola.
Hola. La gent es preguntarà, anàvem a fer un directe i estan parlant per telèfon.
Sí.
Hem de demanar, primer de tot, disculpes, hem de demanar perdó per aquesta incidència, però bueno, per motius tècnics i laborals doncs no hem pogut fer un programa en directe. La temporada que ve ho intentarem. D'acord? El senyor Eduard tampoc ha pogut estar amb nosaltres, pel mateix, motius laborals.
Queda pendent.
Sí, queda pendent. Després també comentar-vos que la temporada que ve el programa continuarà, però, com ja és tradició en aquest programa, canviarem de presentador. Serà la senyora Albai Morera.
Morell.
Morera he dit?
Morera has dit.
He dit Morera. He dit Morera més dos cops, em sembla. Albai Morell. És que porto 2 anys amb tu fent ràdio i encara no sé el nom.
De veritat?
De veritat, és que no tinc perdó. Llavors, clar, estem buscant l'èxit. Llavors, amb Cesc no va tindre èxit. Amb mi tampoc ha tingut, llavors esperarem a veure si amb l'Albai aconseguim aquest èxit.
Provarem.
Provarem. Molt bé, doncs si vols comencem amb la teva secció.
Bé, avui he portat una mica de resum de diversos temes.
Molt bé, un popurrí estiuenc.
Podríem anomenar-lo un top 10 dels símbols nacionals.
Ja, sempre m'han agradat els tops.
Tot i que realment no és un top 10, o sigui, no són els 10 més famosos, més coneguts o més importants, sinó que he agafat els 10 que m'han semblat.
Els 10 que t'han agradat.
Sí, de fet, els que encara no hem tractat aquí, en el programa.
Sí, és que realment és que fer un top 10 objectiu és molt difícil.
Per tant, l'ordre dels temes no és realment... Aquest és el més important, o aquest és el més antic, o aquest és el més famós.
Val, sí, que és aleatori, és un ordre aleatori. Són 10 símbols nacionals aleatoris. És a dir, no vol dir que el que diguis l'últim sigui el millor.
Exactament.
D'acord.
De fet, començarem pel més antic, o bueno, per un dels més antics, i és precisament l'escut de Catalunya.
L'escut de Catalunya.
D'on va sortir l'arxiconeguda senyera.
La senyera, correcte.
Una de les llegendes diu que Carles el Calb la va pintar sobre l'escut d'or de Guifré el Pilós. La història, però, ha demostrat que aquesta versió és falsa.
Mira, jo aquesta és la que tenia, que és la dels quatre dits, no?
Sí, és la dels quatre dits, la que li fica els quatre dits a la ferida a Guifré el Pilós i els marca sobre un escut d'or.
Correcte, doncs aquesta, mira, jo semblava, bueno, sabia que era una llegenda, però em pensava que tenia part de veritat.
Doncs més aviat no, ja que Guifré el Pilós va morir el 897, amb 57 anys.
Sí.
I l'ús d'aquesta senyera, la primera referència que en tenim és el sepulcre d'Armasenda de Carcassona, que és del segle XI.
Déu-n'hi-do.
Sí, i de fet allà hi apareixien 9 barres vermelles.
En comptes de les que té actualment hi havia 9?
Sí, però en aquest cas n'hi havia 9, que era per aprofitar tot l'espai que hi havia.
Ja tenim espai per ficar. Però ja es fica. Quants la fiquem? Fica 9. Caben 9? Sí, doncs fica 9.
Sí, una actitud molt catalana.
Sí.
Les quatre barres es van utilitzar gairebé 100 anys més tard en un segell.
Suposo que ja a l'època hi hauria màrqueting, ja, no? Aquesta, amb 9 barres és molt, molt difícil de dibuixar. Hem de fer més senzilla que sigui fàcil per tothom.
De fet, la primera aparició de la llegenda que hem comentat és de 1551. O sigui, ja molt més tard, tant de les 4 barres com de les 9.
Sí, és molt més romàntic.
Eren realment els colors utilitzats pel Casal de Barcelona.
Eren els colors utilitzats pel Casal de Barcelona.
Sí, cada exèrcit, quan anava a la guerra, utilitzava uns colors per distingir-se de l'altre exèrcit. El posant tota la tela que portaven els cavalls, les banderoles i tota la simbologia que utilitzaven, els escuts. De fet, és una simbologia purament militar.
Sí, normalment aquest tipus de símbols són amb caràcter militar, no? Per poder diferenciar dins del camp de batalla.
No només per poder diferenciar dins del camp de batalla, sinó que, per exemple, els escuts estaven fets de fusta i estaven fets amb barres de fusta.
Sí.
Doncs cada barra d'aquestes seria un color diferent.
Clar.
Doncs d'aquí tenim les barres.
Les barres. Bé, nosaltres ens quedem amb la part de veritat, però és molt més romàntic pensar que va ser d'altra manera, no? Suposo que ja...
De fet, també hi ha dues llegendes més.
Sí.
Sobre el tema, una d'Otger Cataló i una altra... Bé, ja les explicarem el dia que parlem de la senyera.
La temporada que ve, les guardem per la temporada que ve.
El que sí que podem dir és que, a part de ser un dels nostres símbols més antics, sí que és la bandera nacional més antiga del món.
Ah, sí?
Sí.
Més que les banderes de, no sé, per exemple, sempre es parla de cultures mil·lenàries, no? Les asiàtiques, inclús més que les asiàtiques.
De les que s'utilitzen actualment.
Correcte.
És la més antiga.
La més antiga, no?
Es considera que és la danesa, la més antiga, però és un simple fet d'estat. Ah. Nosaltres, el no tenir estat propi, no se'ns considera.
Doncs mira, és una data molt, molt bonica.
Però bé, així com totes les nacions tenen una bandera, també han de tenir un himne.
Correcte.
I aquest és el nostre segon símbol.
Els segadors.
Els segadors. Que tenim la versió moderna, que és la més coneguda i actualment himne oficial.
Correcte.
Que és la que té 3 estrofes i una tornada.
Sí, la que coneix tothom.
Sí. Després està la versió antiga, que és molt més llarga, però molt.
Quan parlem de molt més llarga...
Doncs no sé si vaig comptar... Un cop quan les vaig comptar crec que eren 26 o 28 estrofes.
Uf, Déu-n'hi-do, això és per dormir-se, eh?
Era, antigament, la història es transmetia a través de la música. Llavors, van anar transmetent aquesta història, la de la revolta dels segadors,
sí,
d'una generació a una altra. De fet, la versió antiga et va explicant tota la història. O sigui, comença la part inicial és molt similar, Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena, ara el rei nostre senyor declarada ens té la guerra.
Sí, després ja ho allarga, no? Diu, ja que he començat, doncs explico tota la guerra.
Llavors es posa a parlar del comte duc d'Olivars, de tot el que feien els soldats castellans a Catalunya. Sí. Va explicant, realment és una forma d'explicar la història.
No, però és una manera divertida. Hauríem d'agafar exemple avui en dia a l'educació. Ficar una mica de música a la classe d'història perquè sigui una mica més lleugera.
Més amel, sí. Es pot fer classes d'història perfectament amenes.
Sí, sí, sí.
Però bé, això és pel que fa a la lletra, però la música...
Bueno, la música no... Això li hauríem de ficar una mica de rap al Segadors. Bueno,
la base musical,
sí,
és d'una cançó eròtica que es cantava mentre es segava.
És a dir, els segadors, mentre segaven, cantaven cançons eròtiques.
Com a moltíssims altres llocs, es cantaven cançons eròtiques, es cantaven cançons picants, es cantaven cançons que explicaven el treball.
Sí, jo no... La cançó explicant el treball sí que n'estava assabentat, però eròtiques no, mira, no sabia jo aquesta...
En aquest cas era Cega'm a l'arran.
Cega?
Cega'm a l'arran.
I això què vol dir?
Vindria a ser una espècie de fica-me-la ben cap endins.
No sé per què pregunto. Va. Versió camperola, no?
Sí.
Molt bé.
Ja la ficarem algun dia. Sí. El dia que parlem bé de l'himne i de la batalla del Segador, la revolta dels Segadors.
Molt bé.
I passem a la tercera.
El tercer símbol nacional.
Avui parlarem de la muntanya màgica.
La muntanya màgica.
Sí. Un lloc de peregrinatge des de molt abans que els cristians arribessin a la península.
Sí, això no ho coneixia jo, l'he escoltat, però no sé dades de la muntanya màgica.
Muntanya màgica és Montserrat.
Sí, però em refereixo, ho conec, però no sé quina és la seva història, quina és la seva... Hi ha una part mística, no diuen, a Montserrat, tot això. Ho he escoltat d'oïdes, però no tinc gaire informació.
Bé, es diu que al món hi ha unes línies d'energia amb uns punts esotèrics claus.
Sí.
I Montserrat en seria un d'ells.
Sí, la veritat és que pel que arriba a ser d'aspecte és molt misteriós, molt misteriós.
De fet, a Quarto Milenio li ha dedicat diversos programes.
Sí, al senyor Iker Jiménez li ha dedicat programes a...
Diversos.
Soc molt fan d'Iker Jiménez, tio, Friker Jiménez, jo li dic Friker Jiménez.
Pues, tres o quatre sí que els hi ha dedicat.
Ah, mira, doncs ja els buscaré.
Però bé, per aprofitar-se d'aquest interès, com sempre,
sí.
L'Església hi va fer aparèixer una de les anomenades Mare de Déu Trobades. La llegenda diu que la van trobar l'any 880.
A la Moreneta ens estem referint. Sí.
Però l'actual, com a mínim, és una talla del segle XII.
Del segle XII.
Sí que diuen que n'hi havia un anterior, però no n'he aconseguit trobar informació.
És veritat allò que diuen, de que els científics han dit que no és negre, que realment és la fusta que es va fer...
Doncs això diuen, pel que he vist jo en documentals, es va enfosquir la fusta.
Bueno, però nosaltres pensem com a la història de la senyera. És més bonic, la part més romàntica de la part de llegenda és més bonica. És moreneta i ja està.
Sí. De fet, és morena perquè va voler ser morena.
Ah, va voler ser morena, ell.
Clar, si era blanca i es va tornar negra, és perquè va voler ser morena.
Clar, perquè les faccions de la cara són caucàsiques, diguem. Mm. No són africanes.
Exacte.
Bueno, mira.
Mira, investigarem el tema científic, sí, de la moreneta.
Multiculturalitat a l'edat mitja.
Sí, a veure si trobem algú que en sàpiga parlar d'art.
Sí. Això ens faria falta ara el Cesc Agramunt, que va fer la primera temporada del programa, que ell tenia molta informació d'aquest tipus. Va estudiar història, era tota una institució.
Segur que en sabria molt més que nosaltres.
Sí.
Doncs bé, seguim?
Sí, vinga, el portem tres, el quart símbol nacional.
Doncs seria el pi de les tres branques.
El pi de les tres branques.
Que és un símbol de la unitat dels Països Catalans. Una branca simbolitza el Principat, una altra el País Valencià i una altra, la tercera, Ses Illes Balears i Pitiüses.
Ses Illes.
I és famós des de 1888, quan mossèn Cinto va escriure el poema L'Opí de les Tres Branques, on feia somiar a Jaume I que seria el rei dels territoris ja esmentats.
El rei de les Tres Branques?
Doncs s'ha anat fent famós al llarg de l'últim segle i s'hi han anat fent aplecs cada any. De fet, el proper aplec és el diumenge. El tercer diumenge de juliol és quan es fa l'aplec.
És a dir, demà?
Demà, sí.
Demà.
Sí, demà mateix.
I on és aquest aplec?
És al Berguedà.
Al Berguedà. Em pillo una mica lluny, si no m'aproparia. Jo de petit vaig a les sardanes. Tenia un estil increïble.
Però també, és que sol que anar més al pis jove, que és un que està al costat.
Sí.
Que és on fem l'aplec als joves independentistes.
Però és el mateix aplec o és un altre diferent?
Sí, en el mateix aplec hi ha la secció jove i la secció no tan jove.
Ah.
O sigui, amb el pi vell i el pi jove.
Curiós.
El pi vell fa molts anys que està sec.
Sí.
I tot i així va patir un atemptat el 2014... alguna persona que està en contra d'aquests símbols nacionals propis.
Algú un poc es volta, perquè no deixa de ser un arbre. Val que no estiguis a favor o estiguis en contra, però no deixa de ser un arbre, deixa l'arbre tranquil, que no t'ha fet res.
Ens en va partir una branca.
Jo, encara que fiquessin un arbre que sigués d'algú que no estic d'acord, no aniria a fer-li mal a l'arbre, que m'ha fet l'arbre a mi.
No m'ha anat a partir arbussers a Madrid.
Sí, sí, sí. Madronyos, no? Arrencar els madronyos no ho farem, encara que no ens agradi, o a qualsevol altre lloc, quan hem dit Madrid per dir alguna cosa, però... Mm. Bueno, en fi, ja hi hem... per tot.
Doncs bé. La següent...
Sisè, cinquè...
Cinquè.
Cinquè.
Tornem a la música.
La música?
El símbol seria el meu avi.
El meu avi va a Cuba, a bordo del català.
Exacte, no és el meu avi en concret, sinó l'havanera, creada el 1968 per homenatjar els soldats morts durant la Guerra de Cuba.
Sí, s'ha convertit, la veritat, que aquest en molt poc temps s'ha convertit en tot un símbol català.
Sí, de fet, és l'havanera més gravada i versionada de totes les que tenim.
Sí, a més jo crec que aquesta havanera ha traspassat fronteres, és a dir, perquè no només es canta Catalunya, es canta a tots jocs.
És un dels nostres símbols més... propis.
Més internacionals també, potser.
I que tant si ets independentista com si no, com si ets catalanista com si no, l'has escoltat i probablement te la saps, encara
correcte,
que només sigui la tornada.
Efectivament.
Tot i que és una creació literària,
sí,
doncs sembla ser que podria estar basada en els records de l'avi de l'autor.
L'autor se sap? Qui és l'autor? De...
Doncs sí, va ser composta per Josep Lluís Ortega i Monasterio.
El 1968, has
exacte,
dit.
Exacte, en ple franquisme.
En ple franquisme. Doncs molt bona cançó. Li dono un 9. Li poso un 9. Al meu rànquing de cançons li poso un 9.
Més que res perquè no poses mai un 10, no sé que sigui exageradament fric.
Efectivament, jo per mi un 10 ha de ser ja... Un 10 ha de ser molt... O bé que el cantant o els del grup hagin tingut una mort molt estranya, molt... molt rara, que sigui
digna
molt...
d'aparèixer en Mil maneres de morir.
Efectivament, digna d'això, o bé que siguin uns personatges, els que canten... Un 10 és difícil. El meu rànquing de cançons, aconseguir un 10 és molt, molt difícil.
Sí, o que apareguin dracs.
O que apareguin dracs. Correcte.
El següent símbol seria el pubillatge.
El pubillatge.
Que és una realitat desconeguda per gran part de la població.
Sí, m'incloc.
És un actiu a l'hora de fer país. És una tradició basada en la transmissió de l'herència a la Catalunya rural.
Sí.
Com saps, la pubilla és l'hereva, en cas de que no hi hagi un hereu masculí.
Sí.
La pubilla tenia dret a heredar tot
el patrimoni.
Tot el patrimoni dels pares. I el que es fa actualment...
Sí.
És una elecció entre les joves del poble, o les que s'hi presentin, òbviament.
Però això existeix encara?
Sí, això existeix.
Ara m'has mort aquí.
Doncs això el que es fa és escollir una de les noies del poble perquè representi la cultura del propi poble,
sí,
fent com una ruta per Catalunya. Es van ajuntant els membres del pubillatge de cada poble on n'hi ha,
sí,
i van de poble en poble, doncs, representant el seu poble.
Ah, mira, curiós.
Sí, sí. Sí, és una cosa que hauríem de promocionar.
Doncs no n'estava assabentat, eh? Això, mira.
S'han de fer unes proves per poder ser membre d'això, o sigui, d'història, de cultura... O sigui, no és tan fàcil accedir-hi.
Doncs això m'ho apuntaré i buscaré informació perquè no ho coneixia i és molt, molt curiós.
Doncs en farem un programa la temporada que ve?
Doncs em sembla un... Sí, sí, em sembla un tema molt interessant, la veritat. Desconeixia que existia el pubillatge. No ho sabia. Pensava que eren més... que ja estaven desús.
No, de fet, es va començar no fa pas massa.
Sí.
O sigui, no fa pas massa a nivell històric. Seria cap al mitjans del segle XX,
sí,
molt marcat per una moralitat franquista. O sigui, la banda s'entregava valorant aspectes com la bellesa física, les virtuts morals, sí, i la dedicació a la llar i la família.
Sí.
Però actualment no té absolutament res a veure amb el, amb la forma d'elecció del principi.
Sí, és totalment diferent.
Sí, com ja he dit, se l'escolleix a partir de, dels teus coneixements en cultura, la teva forma de fer un discurs i el teu ús de la llengua, el, la te, si saps estar o no en... O sigui, hi ha unes normes,
sí,
però que no tenen absolutament res a veure amb les dels seus inicis.
Bueno, un pas endavant, potser.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Tindríem ara el... aniríem pel setè símbol nacional.
Setè.
Setè.
I aquí arribem al guarà.
Guarà.
També conegut com a burro català.
Ah, val. Jo estava dient... estava callat perquè no sabia si dir que no tenia ni idea de què era el guarà. Ara ja m'has dit que és el burro català.
És la raça autòctona de rucs emparentats, també amb l'asa mallorquí.
Sí.
I amb el samurà lleonès.
Sí, està en perill d'extinció, veritat o no? O
aquesta raça, veritat.
No? Veritat.
De fet, es queden uns 500 exemplars.
500 només?
Sí. 100 dels quals estan fora de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
És un animal utilitzat en circs d'animals, per exemple.
Sí.
Però es diu que és de les, si no de les millors, la millor raça de rucs de les que encara queden.
Sí.
És un animal molt noble, és dels més alts en la seva espècie. I a més...
els rucs tenen una titola que els hi arriba al terra, eh? jo he vist rucs que veritat que els hi arriba al terra, i em fa molta gràcia, suposo que aquesta raça també. Entonces, aprofitem per donar un missatge. Nens, si escolteu el programa, si aneu a un circ i té animals, no entreu, no apagueu l'entrada. Fora, caca, això mal.
Jo estic d'acord.
D'acord, doncs ja ho sabeu. Circs sense animals. Amb animals els tracten malament. Vosaltres no ho veieu, però dins de les carpes passen coses molt rares.
Sí, els circs sempre amb humans.
Sempre amb humans,
correcte. Única i exclusivament.
Home, sempre que no estiguin obligats.
Sempre que no estiguin obligats.
Home, a veure, si posen humans i els foten fuetades, estem a la mateixa.
La veritat és que el que tinc moltes ganes de veure és el Circ du Soleil.
Sí, jo el vaig veure a Bilbao fa 3 anys.
Diuen que és espectacular.
Sí, 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 és molt maco, és molt maco. La veritat, a més, les carpes del Circ du Soleil són molt petitetes, les fan petites perquè sigui més personal, sí, i està molt, molt bé, recomanat. Hi ha molts espectacles, jo vaig veure un, però hi ha molts espectacles diferents.
Bé, doncs tornem al guarà.
Sí, i no utilitzen mai animals, sí. Tornem al guarà, sí.
Després de tenir, com dèiem, més de 50.000 exemplars,
sí,
ara precisament està en perill d'extinció.
En perill d'extinció, doncs hauríem de... les autoritats haurien de fer una mica càrrec d'aquest manteniment d'aquesta raça autòctona. Jo tinc un amic, el Cuni, que ara mateix té una subvenció de la Generalitat i està criant cabres de rasquera.
De fet, crec que sí que n'hi ha de subvencions de la Generalitat.
Entenals.
I a part de passejos per la muntanya es fan... els utilitzen per netejar els boscos.
D'acord, esperem que es puguin recuperar els propers anys.
Anem pel vuitè.
Vuitè, símbol català.
La barretina.
La barretina.
Que diuen que podria venir del barret frigi. És un tapacaps que en l'època dels romans distingia els lliberts. O sigui, els esclaus que havien estat alliberats.
És a dir, ficaven, quan alliberaven un esclau, i els hi ficaven una barretina per saber que anteriorment havia sigut un esclau.
Exacte.
Ah, mira, no ho sabia. Soc català i sé molt poc de Catalunya, eh? Estic una mica avergonyit.
Per això estem aquí, per...
Sí, sí, i t'ho agraeixo, realment.
Doncs bé, provingui d'aquí o no, el que està clar és que avui en dia s'ha convertit en tot un símbol d'identitat. Sabem que segons la llargada, el color i fins i tot la posició de la punta pot significar un reguitzell de coses.
Sí.
Però d'això, com dèiem, li dedicarem un programa sencer.
Sí, realment aquests símbols donen per programa sencer cadascun. Avui fem un breu resum de cadascun.
Exactament.
La temporada que ve tenim programes de sobre. Aquesta temporada, aquest és el 24, doncs la següent, imagina't, 24 més.
Doncs el següent és el Barça.
El Barça.
Que ens agradi o no, s'ha convertit en un tret clau per identificar Catalunya.
Sí, jo aquí no entro. No entro perquè tinc molts amics barcelonistes, però a mi no m'agrada el futbol.
A mi tampoc.
No m'agrada. Fins a arribar al punt de que si no és per les notícies no m'entero qui ha guanyat la Lliga. L'únic al final tu has de menjar sí o sí. Si no, jo no em vaig enterar qui va guanyar la Lliga fins al moment que la va guanyar i va començar a sortir la celebració a tot arreu, perquè si no, ni m'entero. Però sí, sí que és veritat que és...
Sembla que no pugui ser català sense ser del Barça, però efectivament es pot ser català sense ser-ho.
Sense ser, sí, sense ser futbolero o que t'agradi el Barça, sí.
Sí, però té alguns motius històrics, tot i que actualment, doncs, no participa tant del tema, però,
sí,
sí. Però històricament sí que havia sigut molt més catalanista i molt...
Sí, és... Ah, és innegable que el Barça és tot una institució a Catalunya, això, encara que no ens agradi el futbol, doncs sí que és molt representatiu, realment.
Ja explicarem el per què i tot el que ha passat en referència al catalanisme i a Catalunya i al Barça.
D'acord, doncs vinga, un altre, ho apuntem, una altra assignatura pendent.
I acabem amb els castellers.
Amb els castellers, oh, m'encanten. Els castellers sí que això és la...
El símbol dels símbols.
El símbol dels símbols. I a més, jo sóc molt aficionat als castells, m'agrada molt. A la província de Tarragona hi ha molta afició als castells.
Mm.
La meva xicota es va impressionar. Un cop vam anar sempre a les festes de Santa Tecla, fan exhibició allà a la plaça de l'Ajuntament.
Sí, ja hi he estat.
I li van impressionar. A més, ho vam veure des de... Estàvem sota, al costat de la pinya.
El meu company m'hi va tenir 3 hores allà sota el sol. Sí. Fins que va aconseguir veure un castell carregat i descarregat.
Molt bé.
Però sí, com fem, les nostres estimades torres humanes.
Les nostres estimades, que ja les estan imitant a Xina. Els xinus ja venen xinus a aprendre, grups de xinus a aprendre a fer castells a Catalunya.
Sí, sí, de fet, van participar... L'any passat va ser una colla de xinesos.
Sí, a veure, no van fer castells molt grans, però bueno, estan aprenent, i són molts, eh? En compte amb aquests que ens guanyen els concursos d'aquí uns anys.
Ja, el tema és que hi ha hagut queixes perquè són professionals. A l'empresa, a moltes empreses allà se'ls obliga a fer 2 hores d'esport diàries.
Sí.
I com que en el cap de la fàbrica li agraden els castells, i l'amo de la fàbrica li agraden els castells, doncs s'han muntat una colla castellera i assagen 2 hores al dia.
Clar.
Cosa que...
També tenen una... també són molt petits. Jo he sentit que la constitució dels xinesos fan potser castells dels potser fan un castell de 7 i és igual de dalt que un de 6 d'una colla catalana, perquè ells tenen la constitució, són molt
més
petits i pesen menys.
Doncs bé, ens informarem bé de si el que acabem de dir són rumors o són realitats.
Perfecte.
I parlarem dels castells i dels castells xinesos.
Molt bé, doncs tot això ens espera la temporada que ve.
I si no dona temps a la que ve, la següent també.
Sí, tot el que podem. Farem
que tenim per temporada.
Perfecte. Doncs no res, portem ja mitja hora gairebé de programa i passem a la Llorja, que si no ens dirà què feu vosaltres, que retalleu de la meva secció.
Per un cop que m'allargo.
Sí, no. Ja està bé, a més és l'últim programa. Després, si els de la ràdio s'enfaden, no passa res. Ja com que fins a l'octubre no els tindrem que tornar a veure, doncs que s'enfadin.
Sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies per tot. Augurium, Albae.
Augurium, Antonio.
De mica en mica s'omple la pica. Un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Bona nit. Tornem a ser aquí, al Racó de les Lletres, amb en Joan Vinyoli, un gran poeta català. Comencem amb un dels seus últims poemes. Vespre a la cafeteria. La gent és un perfet, il·limitat, singular, repetit. Només el tu val per entendre's en la immensitat de l'univers. Quan miro el cel com llu, amb milions d'estels il·luminat, i veig la terra fosca amb tant de fel i goig banal, em dic, l'únic estel que val és el que fa volar encisat un nen, cor innocent, a qui no veu ningú. Perquè sent tan a prop bolquer i mortalla, l'home no cessa d'inventar poders contra la por sinistra que el tenalla. Visquem, puig que som vius, dolç i plaers, i no pensem que hi ha cap fase immensa a l'hora greu de l'última partença. Quan Quan els depredadors hauran tornat no res al nostre cos, tindrem l'omnipotència de ser ben morts. No imploris mai clemència, ningú no et sent dins l'eternal fluència. Joan Vinyoli neix a Barcelona el 3 de juliol de 1914 i mora a la mateixa ciutat el 30 de novembre de 1984. A l'edat de 4 anys, el seu pare mor i amb la seva mare s'instal·len a Sant Joan d'Espí. Als 8 anys tornen a Barcelona, on estudia els jesuïtes de Casp. A partir d'aleshores, estiueix a la població de Santa Coloma de Farners, el paisatge de la qual evoca en els seus primers poemes. Als 16 anys entra a treballar a l'editorial Labor, on hi està fins a la seva jubilació l'any 1979. Joan Vinyoli confessava que el va incitar a escriure una frase de Rainer Maria Rilke: la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiència. Segons explica en una entrevista a Lluís Busquets i Grabulosa, el meu encontre amb Rilke es degué a un atzar sense aparent importància. Vaig descobrir pel meu compte a la revista d'aquí i d'allà la traducció del famós fragment dels quaderns de Lauritz Bridge, on el poeta alemany afirma que la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiència. Heus aquí un altre poema de Vinyoli. O vell destí per un cel que jo ignoro. O vell destí per un cel que jo ignoro. Sols acostar-m'hi decebut m'enyoro d'aquella vida que ella sota entén, feta de somni i de pressentiment. Àngel o fada o esperit potent, única estrella amb soledat de posta al seu entorn. Quan trobaré resposta dintre del cor a una pregunta ardent? O melangia, o somnis, o tristesa, tot és en ella ple com la bellesa del front, del riure, de la mà estrenyent. Tu, però, ets l'arbre, jo només el vent. No vaig entendre res, segueix explicant Vinyoli, del que se'm proposava en aquell text estrany per un jove que aleshores llegia Maragall, Verdaguer, Manent, Garcés. Vaig demanar a algú de l'editorial si coneixia Rilke. Era el senyor Manuel Sánchez Sarto, un home molt intel·ligent i que dominava la llengua alemanya. Em va regalar Das Stundenband i em va donar bons consells. Abans de la Guerra Civil Espanyola, Joan Vinyoli publica poemes a les pàgines de Quaderns de Poesia i a la Publicitat, on també publica l'any 1935 la traducció d'un poema de Rilke, De si una volta algú t'hagi amat. Arran d'aquesta traducció, coneix el poeta i traductor Carles Riba per mitjà de Joan Teixidor, amic comú. Després d'aquest encontre, Carles Riba l'influeix en la seva producció poètica. Durant la Guerra Civil, Joan Vinyoli és destinat a la inspecció de centres de reclutament de la zona republicana i publica el primer recull de poemes, Primer desenllaç, 1937, molt treballat formalment i amb un llenguatge contingut. Així inicia una fecunda trajectòria indestriable de la seva vida, el sentit de la qual qüestiona des de l'interrogant de la fe. En acabar la guerra, l'escriptor reprèn el treball editorial per necessitats econòmiques, tot i que el seu desig és iniciar estudis de lletres. El 1945 es casa amb Teresa Sastre. Heus aquí un altre dels seus poemes. A les tres copes dic això. Els nens que juguen i la gent del bar em són amics. Passa una dona de pressa amb el seu fill. Entra un home blau fosc amb clar designi. Jugarem a cartes o al dòmino. Som tres. He decidit escriure poesies concretes. Envelleixo. Calen realitats, no fum. I tanmateix, un fum ara m'entela, s'interposa, fluix, entre la cosa i jo, que totes les arestes afina, ja que el món quasi no fa mal. A les tres copes dic això, refia't, la barca de Sant Pere baixo cansadament per les aigües de l'altre temps, m'arriben els genolls. En el seu segon poemari, De vida i somni, 1948, Joan Vinyoli desenvolupa la temàtica del paisatge i del record, amb un ús moderat de les imatges, amb poemes de factura simple i de línia melòdica depurada. Tres anys després, guanya el Premi Ossa Menor amb Les hores retrobades. L'any 1956 edita l'antologia poètica El callat. Set anys després publica Realitats, que representa un canvi notable, ja que tendeix cap al realisme, que es connecta amb poemes despullats de retòrica, en els quals, però, l'aspecte quotidià mantindrà encara ressons simbòlics. Llegim-ne un altre dels seus poemes. Tot són preguntes. Tot són preguntes que mai no tenen resposta. Tocat no sé per quina absurda mà, se sent un violí. L'arquet fa mal, d'això no n'hi ha dubte. Passem el dia en una vella taverna on la gent beu, on jo mateix bec, per allunyar molts àrids pensaments que no tenen, però, cap mena d'importància. Es poden fer moltíssimes coses que no són res. Partint d'aquest principi, tot és ara i res. Haurien de passar set anys més fins que Vinyoli tornés a publicar un nou poemari, Tot és ara i res, en el qual l'home es constitueix en nucli poètic. El poeta s'aferra a la vida amb les seves contradiccions i es lliura a l'emoció lírica potenciada per un llenguatge sobri. Llegim-ne un altre dels seus poemes. No res, un fum. La poesia allunya de les aparences i fa propera la realitat. Memòria, perdre's com en un d'allà que sols l'aquí darrere cortines transparents. I què veus? No res, un fum. En veritat us dic que no es fa res en veritat, sinó per la paraula creadora de silenci. Amb tot i res, li arriba el reconeixement de la crítica i a partir d'aleshores publica de forma regular. Encara les paraules, 1973, Ara que és tard, 1975, Vent d'Aram, 1976, El Griu, 1978, Cercles, 1980, A Hores Petites, 1981 i Cants de Bellone, 1982. A principi dels 80, José Agustín Goytisolo s'encarrega de la traducció dels poemes de Vinyoli i també de la seva publicació en un volum bilingüe. La comunicació poètica esdevé, per a Joan Vinyoli, una obsessió a partir del 15 de maig de 1977, data que marca la davallada física del poeta. Aquell dia és ingressat a un hospital afectat d'una trombosi cerebral. Més tard, se li diagnostica un càncer de pell. Després d'una intervenció quirúrgica, ja no es torna a restablir. Escoltem un altre dels seus poemes. Perfectament recordo. Perfectament recordo que venies pel carrer de la Mar amb foc als ulls, quan em veieres en el fosc on t'esperava. Sense dir res, vàrem anar a un carrer del Vell Raval, terrós i pedregós i rost, i allà, contra la tàpia d'un hort, ens abraçàrem, sota la nit, de pressa, no fos que ens veiés algú. I quan el goig fou caçat fins a l'esglai convuls, vaig sortir del teu cos i ens vam separar corrents, i més tard ens trobàrem i ens vam mirar com si fóssim uns altres, ja per sempre units. Els darrers anys, Joan Vinyoli viu sovint a l'hotel de Vallvidrera a causa de la malaltia, i el poeta reprèn la seva vocació natural amb dos poemaris, Domini màgic i Passeig d'aniversari, i obté nombrosos premis, entre ells el de la Generalitat, el Ciutat de Barcelona i el Premi Nacional de Literatura. També tradueix dues obres de Rilke, versions de Rilke 1984 i noves versions de Rilke editat pòstumament l'any 1985. Llegim, doncs, també un altre dels seus poemes. Manobra. Ésser poeta, vestir sempre en el buit, sense fi, paraula a paraula, una obra que es perd endins de l'espai. Ser-ne tan sols un manobre i no sentir-se mai pobre, ni no desistir-ne mai. És l'edifici tan alt que mirar-lo fa vertigen. Té en el meu nucli l'origen, qui però en sap el final? Flamígera catedral, d'impuls i de paciència, contra el fugaç, persistència, contra el caduc, resistència, contra els somnis, evidència de vertebrada existència, o aventura total. El poeta Enric Casasses deia de Vinyoli el següent. Vinyoli despulla els seus poemes d'elements superflus i artificiosos, sense arribar a un preciosisme de la simplicitat. Busca una senzillesa autèntica, senzilla, comprensible per tots. Profund, molt home i quan cal despietat, i més intel·ligent que Eliot i d'altres intel·lectuals de la poesia, perquè n'assimila les lliçons sense perdre's en els laberints de la raó pura. Vinyoli, en els seus darrers anys, es posa a l'altura humana de Shakespeare, de Llull, sense perdre la tan característica personalitat pròpia, recerca seriosa, segura, serena. Joan Vinyoli té en compte el lector, però no rebaixa ni un pèl la seva autoexigència moral, una de les més poderoses de la tradició europea. Sense gota de puritanisme, havent començat catòlic, acabarà en un ateisme declarat i sempre a la recerca de naufragar. I per finalitzar ja, llegim un dels seus últims poemes. Elegia de Vallvidrera. Vaig tot seguit a coure aquelles menges que no tan sols la terra m'ha donat, sinó la cura amb què les vaig regar anys i més anys en dies de sequera per l'àrid temps. Les coc amb poca sal, que no perdessin el seu gust i sense masses condiments, sé prou amics que no estimeu la cuina complicada. Beguem el vi de la collita pròpia, que sé com està fet. Vaig baramar el vinyet de ceps d'amor, d'anel i de recança, mirant al mar, i vaig prensar el raïm amb peus de caminant i va passant el cup els dies justos. Ara, amics, anem a celebrar l'àpat companyívol. De res no cal parlar, que la juspira de l'esperit es manifesta als ulls i som un tot sabent-nos solidaris. I fins aquí aquest racó de les lletres. Bona nit i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Abans d'acomiadar el programa, us farem una petita selecció musical de cançons de l'estiu. Comencem amb la cançó Corre l'estiu, cançó del grup Pepet i Marieta, que va ser cançó de l'estiu el 2014.
Wo yo yo, wo yo yo, wo yo 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 yo. Wo yo yo, wo yo yo, wo yo 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 yo. Wo yo yo, wo yo yo, wo yo 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 yo. Wo yo yo, wo yo yo, wo yo 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 yo. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, i a córrer la patxanga i per tot arreu s'escampa. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, mil faldes i un escot volen per la cantonada. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, 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 yo. Wo yo yo, wo yo yo, wo yo 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 yo. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, les núvies van de blanc, los joves de ressaca. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, la iaia trau gelats per tota la mainada. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Que tot ha cucat viu, canyetes a la mar, rebelles a la plaça. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, onades de passió, amors de matinar. Corre l'estiu, que tot ha cucat viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Ai garotín, i ai garota, ni la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garotín, i ai garota, ni la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garotín, i ai garota, ni la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garotín, i ai garota, ni la vera, vera, vera de Sant Joan. Remena la moreneta, la viuda i el capellà. Les iaies a la fresqueta, en la canyeta lo granissat. I ai garrotin, i ai garrotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garrotin, i ai garrotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. Oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, 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 yo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, 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 yo.
A continuació us deixem amb una cançó dels de Constantí, Els Pets. La cançó es diu Munta-t'ho bé. Va ser cançó de l'estiu l'any 1993 i era part d'un single que contenia la cançó de l'estiu de Televisió de Catalunya i dues pistes més. Us deixem amb Monta-t'ho bé.
Passats hivern i primavera, tancat a casa o enfeinat, mirant el temps per la finestra, cada dia més atabalat. Per fi arribat el temps de festa, anem al poble del costat, que tinc tantes ganes de gresca, no vull que em facis esperar. I posa't aquella samarreta, tu ja saps la que vull dir, aquella que gairebé ensenya el que voldria només per mi. I munta-t'ho bé, ara és moment de passar-ho bé. Canya l'estiu, veus el que riu, i munta-t'ho bé. Cap de la son de les orelles, els amics t'estan esperant. Potser una dutxa d'aigua freda serà el millor per començar. L'estiu espera cada poble, tot de la nit de rock and roll, amb canya fresca i de la bona, avui no em podràs dir que no. Res més em surt que quedar-se a casa, remuntant per la calor. Si cada nit donem quatre passes, podem anar de festa major. I munta-t'ho bé, ara és moment de passar. Canya l'estiu, veus el terriu, i munta-t'ho bé. Munta-t'ho bé, munta-t'ho bé. Canya l'estiu, veus el terriu, i munta-t'ho bé. Un bany al mar amb la lluna plena, i el foc tan difícil si ho poso jo. I munta-t'ho bé, ara és moment de passar-ho bé. Canya d'estiu, veus el terriu, i munta-t'ho bé. Munta-t'ho bé, munta-t'ho bé. Canya d'estiu, veus el terriu, i munta-t'ho bé. I munta-t'ho bé.
I apropant-nos una mica a l'actualitat, anirem fins l'any 2013. Amb els Catarres, el 2013 van treure un disc que es diu Postals, i una de les seves cançons, la cançó Rock and Roll, va ser cançó de l'estiu aquell mateix any. Us deixem amb la cançó Rock and Roll.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Oh! Deixa que et canti una cançó. Oh, oh, oh. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Oh, 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 oh. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo. Sigui diferent a l'endemà. Hey! La vida és massa curta per perdre's en els detalls. Que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó. Oh, oh, oh. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Oh, 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 oh. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo.
Fes-ho com...
Però, home, no, però gràcies que ho fem teatre. Anem, no?
pensar ni el que he dit.
Catarra com jo.
El 1999 acudim a la formació d'un grup Mereix a Troar. Un any més tard, protagonitza la campanya Refresca't a TV3 amb la cançó de l'estiu Enmig de la mar.
Hores llargues d'espera, entretingut en pensaments. Tots són camins plans d'herbes fresques, barana i onades caient. Ai, és que no hem pogut brindar, sol calenta de valent. La teua figura no s'esborra, encara que passi el temps. Pinjolites que dibuixen més enllà de l'horitzó, elles no tenen respostes, només l'emplenen sa buidor. El silenci és una pista, des d'aquí es veu millor. Tota plana de racons, plana de raons, enmig de la mar. Enmig de la mar. Enmig de la mar. Enmig de la que sé que tinc que travessar. Si fos en tu al meu costat, seria un somni sense acabar. No tinguis en compte ses febleses que un dia em van fer oblidar que tu i de ara per tu el meu cor bategarà. Sense tenir massa pressa, jo t'agafaré sa mà. Caminarem fent dreceres, només somnis trobaran. Ses fragàncies de la vida us vindran a fer costat. Fugirem a la fi del món amb ses nostres raons enmig de la mà. De la mar, enmig de la mar, com enmig de la mar, enmig de la mar, perdut enmig de la
L'any passat vam tindre una de les cançons de l'estiu més divertides, sempre, esclar, des del meu punt de vista, dels últims anys. La cançó l'interpretava el grup La Soul Machine, la cançó Festa a l'estiu.
Fa, 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 fa
Fes-te l'estiu, fes-ho a la teva, fes-ho tot diferent. Somriu la vida i ja m'entega si no som dins teu. Fes, fes, fes-te la festa, fes, fes, fes-te l'estiu. Fes, fes, fes-te la festa, fes, fes, fes-te l'estiu.
I fins aquí la temporada 2017 del De mica en mica s'omple la pica. Ha sigut un plaer tenir-vos com a oients d'aquest programa. Vull donar les gràcies a tots els companys que han passat pel programa aquesta temporada. Donar les gràcies a Lourdes Fernández, a Albai Morera, a Jordi Agarrarla i al senyor Eduard. Moltes gràcies a tothom per haver-nos escoltat. Fins sempre. Thank you.
cristal. El cercle reparem i fins potser serà més gran. Thank you.